COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem arrere en COPE. És dijous, és 23 de març, el dia en què hem de tornar a parlar d'atac, de por, de terrorisme. Ho han tornat a aconseguir, han tornat a fer una postal propera de l'horror. El Big Ben de Londres era, en aquest cas, l'escenari del pànic. Un lloc on probablement molts dels que ens escolten hi han passat alguna vegada. Avui, novament, ens hem de sumar les mostres de condol per les víctimes de Londres i és moment d'analitzar com ens pot afectar aquest tipus de terror, el que ataca des de casa nostra, sense necessitat de bombes o d'armes sofisticades. El que està clar és que no podem quedar-nos a casa atemorits, perquè això és precisament el que busquen. Per sort o per desgràcia, la vida continua. Per tant, com cada dia hi posem música tot plegat, i avui, dia de cinema al programa, teníem previst escoltar Chuck Berry per homenatjar-lo amb la seva cançó més cinematogràfica gràcies a Tarantino i Pulp Fiction. Ho teníem previst i així ho farem. Vinga, els dijous ens toca programa express, ja sabem que a la una arribarà la neu a la COPE, però fins llavors repassarem tota la informació i anirem al cinema amb el David Serra, perquè avui hem de parlar de cartellera, però també del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus. Esperem les seves propostes, opinions i recomanacions cinematogràfiques al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de la una al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Avui continuarà el cel amb aquests intervals de núvols. No descartem que deixin anar precipitacions febles, ocasionals i disperses avui, més repartides, però amb una cota de neu entorn a 800 o 1.000 metres. Les temperatures baixen una mica més, sobretot a l'interior avui. Arribarem als 16 graus de màximes com a molt a Tarragona, a Reus, al Vendrell, a Tortosa en tindrem 18, a Gandesa 14, i el vent continua bufant de l'oest i sud-oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. En l'àmbit judicial, el jutge del cas Innova ha paralitzat la instrucció de la causa perquè s'ha quedat sense magistrat de reforç, tal com avançàvem aquest dimecres. Diego Álvarez de Juan ha assegurat que no pot continuar tirant endavant la investigació d'aquesta macrocausa d'Innova fins que no recuperi el jutge de reforç que va acabar el passat 1 de març. El jutge diu que aquesta situació li comporta una paralització efectiva del cas Innova, ja que ell ha d'ocupar-se del 100% del treball que inunda aquest jutjat d'instrucció número 3 de Reus. Ha aixecat el secret d'actuacions de tota la peça separada número 1 que afecta el cas Xirota. Ruth Guerrero.
Amb aquesta paralització, l'aixecament del secret sobre el cas Xirota, les parts poden ara sol·licitar les diligències d'instrucció i analitzar-les per poder preparar les seves estratègies de defensa i acusació. En aquesta peça hi ha una trentena de persones investigades, entre els quals hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, i 14 regidors que integraven el govern tripartit del moment. També estan imputat Josep Prat, exdirector general d'Innova, Esther Ventura, exdirectora financera del holding d'empreses, i Natàlia Torrell, exsecretària d'Innova, entre altres. El jutge els investiga per possibles delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i blanqueig de capitals.
I això passa just quan sabíem que l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, deia davant el jutge que l'actual alcalde de Reus, Carles Pellicer, va demanar ajudar l'empresa Triber perquè el seu propietari havia ajudat a finançar la campanya electoral de Convergència i Unió al 2011, quan Pellicer va guanyar l'alcaldia. L'alcalde de Reus diu que aquestes afirmacions de Prat són totalment falses i ho qualifica d'intolerable. Ha reconegut que va haver-hi una reunió amb el gerent de Triber, però nega cap tracte de favor.
Negar amb total rotunditat les manifestacions, aquestes manifestacions que són falses, de les quals només en tenim constància a través de la filtració interessada d'una declaració, sense cap fet probatori.
Carles Pellicer descarta emprendre accions legals contra Prat. Amb això arribem a les 12 i 25 minuts pràcticament. Ens quedem a la ciutat de Reus perquè Ciutadans diu que portarà al jutjat la negativa del govern municipal de baixar els sous tal i com havia aprovat el ple. La formació taronja denuncia que es cobren sous de ministre amb el deute que acumula l'Ajuntament.
Fa gairebé un any el ple de Reus va aprovar una moció de Ciutadans que acordava la rebaixa dels sous dels membres de l'equip de govern. Segons els càlculs de la formació, la rebaixa dels sous suposaria un estalvi per a les arques municipals de prop de 200.000 euros. El portaveu de la formació de l'Ajuntament de Reus, Juan Carlos Sánchez, no pot ser que alguns regidors del govern tinguin un sou de 68.500 euros, el mateix que un ministre, i que l'alcalde de Reus cobri 75.000 euros, pràcticament el mateix que el president del govern.
Anem a la ciutat de Tarragona. Ajuntament i Generalitat han acordat l'impuls del pla funcional de la Tabacalera. L'antiga fàbrica acollirà diversos equipaments amb la novetat del Museu d'Història de la ciutat.
El consistori convocarà el concurs per a la seva redacció abans de l'estiu i la Generalitat se n'assumirà el cost, uns 110.000 euros. Els equips que es presentin a la convocatòria hauran de fer una proposta integral que defineixi els usos dels 14 edificis existents. El disseny haurà de facilitar la interpretació del discurs històric del passat, el present i el futur de la ciutat a través dels diferents equipaments que s'hi han d'instal·lar. Una de les novetats de l'acord és el plantejament d'ubicar la Tabacalera al Museu d'Història. Escoltem la portaveu de l'equip de govern, Begoña Flòria.
Es tracta de definir molt bé què és el que es vol fer a Tabacalera, i això no és un tema nou, ja fa 3 anys que es va decidir, que era el gran complex cultural catalitzador a nivell social, a nivell econòmic i a nivell cultural de tot el que és Tarragona amb la seva essència, des del punt de vista del món clàssic, des de la difusió, des de la investigació, des del dinamisme econòmic i des de la vinculació al present i al futur.
El consistori també veu amb bons ulls la proposta de la plataforma d'entitats OPIDA d'instal·lar un projecte de centre social autogestionat al mòdul 6. Tot i això, el govern ha emplaçat OPIDA a constituir-se legalment com a entitat i a presentar-se al concurs públic per si hi ha més demanda d'iniciatives similars.
I precisament el govern de Tarragona estudiarà la proposta de la CUP de retirar un centenar de plaques amb simbologia franquista existents encara a les façanes de la ciutat.
La regidora Begoña Flòria ha recordat que la senyalització dels espais de la memòria històrica s'ha iniciat en aquest mandat, que fa anys que se celebren unes jornades per fer pedagogia i difusió sobre la Guerra Civil i la repressió, i que són el primer ajuntament català que ha elaborat un circuit sobre aquesta etapa històrica adreçat a alumnes de batxillerat.
Bueno, jo estic molt contenta de que la CUP hagi descobert els tornavisos en el segle XXI. Requesens els va descobrir quan va ser el primer alcalde democràtic, que va canviar tots els carrers franquistes i va canviar tota la nomenclatura. Per tant, els socialistes fa 40 anys que estem recuperant la memòria històrica amb moltes iniciatives i estic molt contenta de que la CUP, 40 anys després, s'hi apunti.
Arribem a les 12 i 28 minuts. Els expliquem ara mateix que els treballadors de l'Hospital Comarcal de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, s'han rebel·lat contra la retallada total o parcial de la paga variable que cobren anualment al mes d'abril per haver assolit objectius assistencials. Uns 150 empleats, més de la meitat de la plantilla, s'ha concentrat aquest matí a l'entrada de l'hospital per protestar contra aquesta darrera damnificació, conseqüència de desviar el pressupost del centre hospitalari ebrenc per tapar forats de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'Ajuntament de Reus, administrador de la Caixa Única del centre hospitalaris, ja va traspassar 4 milions d'euros l'estiu de 2016 del fons, l'empresa municipal que gestiona l'Hospital de Móra d'Ebre, per injectar-los a l'Hospital de Reus a fi d'evitar-ne la liquidació. I un apunt de successos, un jove ha mort en caure d'un tercer pis quan baixava per la façana a Salou.
Segons algunes informacions, dos joves de Salou eren a casa d'una amiga comú i ella els va demanar que s'amaguessin per tal que la seva mare no els descobrís. Van sortir a un dels balcons de l'habitatge i van intentar arribar al carrer agafant-se a la façana. Un d'ells va caure i va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Joan 23, on moria hores després. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació, però van determinar que s'havia tractat d'un accident.
I la xifra del matí són els 21.000 paquets de tabac de contraband d'Andorra detectats a Cambrils. Hi ha dos detinguts. Els dos individus havien aixecat sospites ja de la Guàrdia Civil de Lleida des de principis de març i feien servir dos cotxes, un per portar el tabac i l'altre per fer de llançadora.
Són dos homes de nacionalitat andorrana i espanyola, de 58 anys i 44 anys. Els agents els van enxampar a Cambrils quan estaven transportant 21.500 paquets de tabac de diferents marques valorats en 87.500 euros. Se'ls va localitzar en el moment de sortir d'un garatge conduint dos cotxes cotxes, en un dels quals hi havia amagat el tabac i l'altre era utilitzat com a llançadora per tal d'avisar en cas de presència policial.
Arribem a 1:15. Suspès l'enderroc dels 32 habitatges il·legals de Turó Alcanar fins que es resolgui l'últim recurs dels afectats.
El consistori va adjudicar fa poques setmanes l'obra a una empresa especialitzada, tal i com li havien requerit el mateix jutjat. Ara, però, les màquines no podran actuar fins que no s'hagi resolt l'incident d'execució que van presentar in extremis els veïns, tot atuint que havien patit indefensió al llarg del procés judicial. L'advocat de més d'una vintena de propietaris afectats és Llorenç Cortadella.
Si no ens haguessin admès la suspensió, voldria dir de manera subreptícia que l'Ajuntament tenia ja, dic perdó, que el jutjat tenia pràcticament la resolució presa, és a dir, que no pensava impedir l'enderroc, per això tampoc el sostenia. Si el suspèn vol dir que almenys té dubtes. No vol dir que ens hagin de donar la raó en el fons del tema, però que com a mínim té dubtes i ho vol estudiar bé.
Mira, acabem amb un apunt, amb una bona notícia. Sembla que el primer diumenge de primavera té molts punts per convertir-se en el Dia Internacional del Vermut. Ho han triat els seguidors de Vermuts Miró a través de les xarxes socials.
Sí, Vermuts Miró posava l'enquesta en marxa fa un parell de setmanes i els dies més votats han estat l'últim diumenge de juny i el primer diumenge de primavera. Aquest darrer ha aconseguit més votacions i l'empresa reusenca enceta ara el procés de petició per fer oficial aquest dia.
És aquest diumenge, no?
Sí, aquest diumenge.
Dia 26.
Que ràpid.
Vinga, repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, Ruth.
Sí, el titular és pel Museu d'Història, es mudarà la Tabacalera i la imatge és per l'atemptat terrorista al Big Ben.
Anem al Reus Digital.
Destaca que Sagés assegura que la facturació fantasma de Triber és un error comptable i també en política, que el Partit Socialista de Catalunya, de Reus, en concret, decidirà el pròxim dimarts si dona suport als pressupostos.
Què ens expliquen el del Camp.cat?
El Digital obre amb que la CUP insinua que Carles Pellicer podria acabar imputat per Innova com a presumpta còmplice i també que s'incendia una autocaravana del Tebre sense causar ferits.
I finalment avui el Tarragona 21.
Sí, encapçalera les bases del pla d'usos de la Tabacalera i inclouen el Museu d'Història i espais culturals autogestionats i en el destaquem les previsions de creixement demogràfic de la ciutat desaconsellen el pla de la Budellera segons Esquerra Republicana.
Bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara ens aturem un minut per la publicitat i ens n'anem al cinema.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mulletas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Fill, en un futur tot això serà teu. La casa on va néixer la teva mare, el rellotge de l'avi i tota la meva col·lecció de segells també serà teva.
I el BMW?
No, fill. El meu nou BMW Serie 5 te l'has de guanyar.
Visita el concessionari Oliva Motor de les Gavarres de Tarragona i informa-te'n.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Home, David Serra, aquesta setmana parlant de cinema havíem d'homenatjar Chuck Berry, no? Com ha de ser.
Home, tocava. I a més, clar, ja no podem deixar de banda que aquesta banda sonora va acompanyar un ball històric.
Històric. Jo t'esperava que me'l fessis.
Bueno,
Una mica sí, això sí, ara farem un vídeo i el pujarem a Twitter. Però sí, igual acabem el programa avui pujat sobre la taula i fent aquesta coreografia.
Si
no?
Em dones permís, jo amb la cafeïna pujada sóc capaç de qualsevol cosa.
El tens tot, ja saps. Sí. Doncs amb el David Serra inaugurem aquí el Dia de l'Espectador i a banda de parlar de cartellera, que ara en parlarem, hem de parlar d'una cita que tenim del 29 de març al 2 d'abril. Serra, tu ja estàs preparat, no?, per al Festival Europeu de Curtmetratges de Reus?
Doncs sí, perquè a banda que em fa molta il·lusió, penso que és una d'aquelles trajectòries meritòries, clarament, d'un festival, i que jo penso que des de la primera edició doncs ens han portat un gènere que malauradament, dic malauradament perquè no té la visibilitat que deuria. I això de que hi han reivindicacions de que els curtmetratges tindrien que acompanyar les pel·lícules en les sales de cinema, és una batalla que jo penso que és molt complicada, tot es té que dir, però que des de la xarxa doncs penso que s'ha solventat bastant el que és el poder visionar i que aquestes plataformes de curtmetratges que són, per mi, un gènere en si mateix. Sí, hi ha molta gent que diu que això és clar, l'essència, l'antesala, no?, del que després podien ser llargmetatges, però no necessàriament, que això és un debat que sempre està ahí, que el curtmetratge pot ser el principi de la carrera d'un cineasta, però moltes vegades el curtmetratge podria ser un gènere en si mateix i una pràctica absolutament necessària i narrativa que té una solvència per si mateix.
Jo crec que si li preguntem al nostre convidat d'avui si està d'acord en que és una pràctica absolutament necessària, em sembla que ens dirà que sí, és el Cristian Inaraja, que és director del FEC Festival. Cristian, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns. Escolta, suposo que estàs d'acord amb el Serra en aquest cas, no? És un gènere imprescindible.
Sí, bé, de fet estic d'acord amb les dues coses que ha comentat. D'una banda, agraeixo aquest primer comentari del festival que ha anat creixent i ha arribat fins aquí, perquè la veritat és que sí, ha costat molt arribar fins aquí, ha costat molt arribar a tenir 19 anys. Jo crec que bé, hem fet tot el que hem pogut i ho hem fet tan bé com hem pogut i estem orgullosos d'allà on estem, sobretot, perquè estimàvem això que fèiem i estimem el cinema i és per això que ara en aquests moments estem aquí. De la segona part, és evident que, com que us acabo de dir, que a nosaltres el que ens agrada és el cinema, intentem no fer distincions del que és curt, del que és llarg i tot plegat. I la gent, el que en definitiva, quan ve al festival, ve a veure cinema. Si després aquestes pel·lícules duren 20 minuts, duren 30 minuts, això és una simple qüestió de durada. Per tant, és una cosa gens rellevant per nosaltres, vaja.
El David Serra ja té preparada l'acreditació per assistir a la 19a edició del festival. Cristian, fes-nos allò unes pinzellades del que veurem en aquesta 19a edició.
Bé, doncs, dir-vos que aquesta és la edició més gran de totes, perquè tenim més activitats que mai, i sobretot activitats paral·leles. Com sempre, el pal de paller de tot plegat és les seccions competitives, que aquest any tindrem 25 curtmetratges europeus, tots ells tots ells magnífics i supers com cada any, però també aquest any m'agradaria destacar això, totes les activitats que hi ha a l'entorn d'aquesta secció oficial, on també podrem veure curts realment molt bons, i sobretot perquè a Reus normalment no es pot, ni a Reus ni a la demarcació de Tarragona, no es pot veure cinema d'aquest tipus, no només pel fet que siguin curtmetratges, sinó perquè és cinema, aquest sí, absolutament independent, no?
Clar.
I per tant, és una oportunitat única per veure un tipus de cinema que no el tornarem a veure aquí, no només a la secció oficial, com dic, sinó en la resta d'activitats paral·leles.
David,
mira,
li vols preguntar al Cristian?
Jo estava mirant, primer felicitar-vos per la pàgina web, perquè estava mirant-la i realment funciona, és visual, i realment el tema de l'apropament cap a la infància, cap a les sessions aquestes d'aula de cinema, a mi això m'emociona, perquè com que també provenc de l'àmbit formatiu i penso que es té que aprofitar l'avinentesa d'un festival per fer una mica de xarxa i que evidentment es té que contagiar les retines de la gent, de la canalla, i quan més petits millor, doncs la veritat és que penso que heu apostat fort i em fa molta il·lusió, perquè veient precisament el que deies tu de l'activitats del programa, cony, és que no te l'acabes. O sigui, realment teniu en compte tots els sectors i que jo veig que a banda de l'homenatge, evidentment, al Juanjo i a l'Ecir, doncs, que em sembla que era necessari, doncs esteu farcit d'activitats que fan que realment el festival sigui això, una festa, i això per mi ja té garantit que, com a mínim, teniu en compte la ciutat, perquè hi ha molts festivals que malauradament no tenen en compte precisament al públic, en el sentit de la seva pròpia ciutat on se celebren. I es queden com una cosa de degustació de segons quins perfils.
Sí. Tens raó. De fet, aquesta part educativa sempre l'hem cuidat molt, perquè nosaltres també venim d'aquest món i ens interessa molt doncs que els nens, que fins i tot els adolescents, coneguin el món i s'instrueixin en tot aquest camp del cinema i de la cultura. I, per tant, tenim unes quantes sessions de tot això i nosaltres ens agrada molt que hi siguin. D'altra banda, això que comentes també estic absolutament d'acord i m'agrada que ho diguis perquè precisament és el que nosaltres també intentem amb el festival, això que comentaves d'una festa o fer-ho per la ciutadania, perquè nosaltres diferenciem molt el que és una projecció de cinema del que és un festival. I el que entenem que ha de ser un festival és no només anar a veure curtmetratges o no anar a veure cinema i tornar-te'n a casa, sinó aquest fet social que també té un festival on vas, et trobes amb gent, pots parlar, després te'n vas a fer una cervesa amb els amics i després tornes a entrar. Aquesta cosa de una mica d'àgora que reuneix tot un conjunt de gent que li agrada una mateixa cosa. I això és el que per nosaltres dona sentit a un festival, si no es converteix en una projecció de cinema com n'hi ha d'altres, ja no?
Sí.
A banda de la competició, Cristian, que ens deies que hi ha 25 curts que van a competició, teniu la secció Panorama Cat, també amb els curtmetratges d'autoria catalana. No sé si en tenim algun de les nostres comarques que estigui aquí participant.
Doncs mira, normalment sí. Aquest any crec que... Ara no ho he mirat ben bé, però diria que no. Diria que no. Però tampoc ho vull dir amb
boca gran,
perquè ara no me'n recordo exactament de la procedència dels directors de tots els curs. Mm-hmm.
I una cosa important que també ho ha comentat el David, i és que aquest any, home, hi ha espai especial també per parlar de Time Code amb el Juanjo Jiménez, amb l'Escola de Cinema de Reus, del curt i de l'experiència, no?, i de la projecció que ha suposat Time Code també per aquest gènere del curtmetratge.
Sí, nosaltres inaugurarem el festival precisament amb Time Code i donant-li el premi honorífic d'aquest festival, no tant al director, que evidentment el vindrà a recollir i que som amics i estem molt contents de que vingui, sinó sobretot el fet del curtmetratge, perquè Time Code ha ajudat molt a donar visibilitat a aquest tipus de cinema més enllà dels que ja el coneixíem. I per tant, ara, no parlo només de curtmetratge també, perquè ara el cinema català és conegut arreu del món, entre altres coses, també gràcies a Time Code, que està a Hollywood, està a Cannes, etc. I crec que era just reconèixer-li tots aquests mèrits i el fet que ens hagi ajudat a tots els que ens dediquem a fer aquest tipus de... o a programar aquest tipus de cinema més independent.
Molt bé. Estava mirant aquí les activitats paral·leles, com deien també, no? És una manera d'involucrar tota la ciutadania, David. Tindrem una caravana a la plaça Mercadal,
aquí,
no?
Aquí, aquest és un detall que volia també mencionar, perquè sí. Mira, lo de la caravana és fabulós, perquè jo, com a espectador il·lustre del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges des de fa la pila d'anys, una de les coses meravelloses que tenia el festival, ja citada per algun dels crítics, me'n recordo que amb el Pumares deien que una de les meravelles del festival era la caravana que es plantava davant de la pizzeria del Cap de la Vila i que podies veure doncs curtmetratges del món de l'animació i que va ser com un germen de l'anima que va venir després del festival. Jo deia que era un encert, això de compartir, menjar la pizza o prendre el cafetó, la birra, el que convingués, el cafè, podem veure amb tota la família curtmetratges ahí projectats a la caravana. Ho he vist i se m'han il·luminat les vinyetes dels ulls. Vull dir que, escolta, això ja ho arrodoneix tot plegat.
Doncs mira, aquesta caravana ja fa 3 anys ja havia vingut, després malauradament per qüestions pressupostàries no l'hem pogut tornar a tenir, però aquest any sí tornarà a estar a la plaça Mercadal i, com bé dius, és molt, molt entranyable i està molt bé perquè tal com ells diuen, és el cinema més petit del món.
Sí.
És, la Caravana Puc és una petita roulotte que s'instal·la al mig de la plaça i que el cinema el té al seu interior. I, per tant, només hi caben 6 persones a cada sessió.
Que guapo.
Només n'hi caben 6 i, per tant, serà una cosa... Si estaran tot el dissabte, però serà una cosa molt, molt exclusiva. Pots veure curtmetratges d'animació a dins i la veritat és que la sensació que tens o l'experiència és meravellosa.
I és fabulós.
Uh-huh. Recordem el web del festival per si de cas, www.fecfestival.com. Els espais, Cristian, on podrem veure els curtmetratges aquests dies? Al Bar Trina, veritat, i altres punts també de la ciutat.
Sí, la majoria de projeccions, és a dir, totes les projeccions de competició oficial, que vol dir les dels curtmetratges europeus, les de Panorama Cat, que també estan a competició, i alguna altra, seran al Teatre Bertrina, que és la seu oficial del festival. Però tenim un altre segon espai on projectarem aquestes sessions paral·leles, que és l'Orfeu Reusenc. Fins ara era el Bravium, aquest any ho hem canviat i estarem a l'Orfeu Reusenc, i després hi ha alguna altra petita activitat que es fa en altres espais, com és Calmassó, com és el Museu del Vermut, etc. Però bàsicament, com a espais de projecció, tenim aquests dos.
Mm-hmm, molt bé. Molt bé. David, alguna pregunta abans d'acomiadar el Cristian?
Doncs res, jo us desitjo... Vamos, estic convençut que gaudirem tots plegats i per mi és una cita ineludible, que a més toca, ja t'he dit, o sigui, des dels principis, dels començaments, a Cambrils, quan va començar el festival, que anava, s'anava intercanviant, no?
Sí, sí, sí.
Jo tinc uns records meravellosos perquè penso que és una aposta valenta i complicada, que segur, bueno, tu l'has mencionat, ha estat dur arribar fins aquí, però que és una festa del cinema i a més és entrar-hi dins d'un gènere que per si mateix és com el relat curt, que és el que comentaven, sí. No? O sigui, un curtmetratge viu per si mateix. I no es té que pensar en una antesala del llarg o res semblant. És narrativa, és contar històries i en la brevetat moltes vegades hi ha la bona confitura, no? Podríem dir audiovisual.
Exacte. Cristian, alguna cita de tota l'agenda que teniu entre el 29 de març i el 2 d'abril que tu consideris ineludible?
Uau!
Sí, evidentment es fa molt difícil de dir, però per dir-ne una que no he dit, ja que hem parlat de Caravana Puc, de les sessions oficials,
sí.
Diré que aquest any també tenim per primera vegada una sessió que s'anomena Short Matters, on... Bueno, no és una sessió, són dues sessions, de fet, però amb aquestes dues sessions, que les farem a l'Orfeu Reusenc, projectem tots els curtmetratges que han estat nominats aquest any passat per l'Acadèmia Europea de Cinema per obtenir el premi al millor curt europeu de l'any. Per tant, els millors curtmetratges europeus, segons l'Acadèmia, els tindrem aquí. Aquesta és una sessió que estaran en versió original, subtitulada en anglès. Cal avisar-ho perquè així com la majoria estan tots subtitulats en català, aquesta només està subtitulada en anglès.
Molt bé. Doncs apuntin a www.fecfestival.com, allà tenen tota la informació. Cristian i Naraja, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta. Anem a parlar d'un parell d'estrenes. No sé si has tingut temps de anar al cinema darrerament.
Doncs no.
No, eh?
Tu molts que no em demanen opinió sobre pel·lícules i en veig molt poc, és la veritat.
T'anava a preguntar quina de les darreres que has vist en recomanes de cartellera.
Mira, ara sí que em posen un compromís perquè
no ens
aniríem potser fa 2 anys. La cosa està caducada ja.
Bueno,
per
no,
tant,
escolta.
Profeixo no comentar.
Val.
Cap
doncs,
problema.
Quan hagi passat el fet que estàs més tranquil, si et sembla, et convidem un altre dia a venir aquí i tu neixes a la tertúlia setmanal sobre cine, d'acord?
Sí, perfecte, encantat, perquè normalment després del fet i fins a l'estiu és quan em torno a posar al dia de tot allò que no havia vist. I després ho vaig mirant.
Doncs vinga, tenim una cita passat el festival. Gràcies, Cristian, vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu.
Gràcies.
Escolta, és veritat que el pobre amb el festival no té temps d'anar al cine. Tu has tingut temps, Serra?
Jo sí, però he estat una miqueta... A veure, hi ha setmanes i setmanes. Aquesta setmana m'he relaxat bastant perquè després de veure precisament la pel·lícula catalana... internacional, doncs bueno, l'incerta glòria,
sí.
I que la veritat és que venint d'un director com Villaronga, doncs per mi era necessària el visionar, perquè tinc una certa estima, perquè t'ho comentava abans a micròfon tancat, són 30 anys de Tras el cristal, la primera pel·lícula de Villaronga, i que aquest director no només ha complert totes i cada una de les expectatives, sinó que s'ha refermat amb ser un narrador poderós, que a mi me recorda molt els cineastes de la Hammer, però traient una miqueta de banda doncs aquest sentit gairebé de sèrie B, sinó al contrari, a l'aspecte, diguem-ne, malaltís de la societat, aprofundir una mica el pa negre, fet amb tots els mitjans. Aquesta és una pel·lícula que es nota que ha comptat amb mitjans, que torna a retornar-nos cap a una història gòtica, però parlant de la nostra història. I més enllà de l'adaptació literària, que per mi és molt ferma, o sigui, bravo, perquè han estat capaços de sacrificar la lletra per ser fidels a l'espírit de la novel·la. Llavors, els lectors de la novel·la no se sentiran, jo penso, defraudats, perquè se conserva, jo penso, que l'essència del relat narratiu literari, però a la vegada estem davant d'una adaptació majúscula, recuperant actors magnífics i que jo no mencionaria a ningú, perquè estan tots bé. O sigui, a mi em feia molta gràcia veure el Fernando Esteso, ho celebro, perquè jo sempre dic que a banda d'aquell seu passat il·lustre del desenvolupisme i de les pel·lícules dels anys 70, eren actors que es mereixien una
altra oportunitat,
una altra oportunitat,
no? Un altre registre, també.
I la veritat és que és una pel·lícula que m'ha recordat els Santos Inocentes quan la vaig veure, que m'ha donat molt... O sigui, durant el visionat m'han vingut moltes de les essències del que jo penso que és el que tindria que ser el nostre cinema. Anar sense por, creient-nos el que és real, que nosaltres som capaços de no tenim res a envejar quan contem històries amb els americans, els anglosaxons, que hem après que tenim molts anys de cinema i que la nostra no indústria, perquè tot es té que dir, no tenim una indústria potent, tenim una indústria que malauradament necessita molts d'ajuts, que això no tindria que ser així, i que aquesta reivindicació, que jo tothom penso que la comparteix, doncs el millor de tot és que tenim uns equips tècnics, uns directors de fotografia, de sons, que realment estan a l'alçada de qualsevol indústria del món.
Tenim molt, molt poc temps, però et vull preguntar sobre una estrena, diria que de les més destacades d'aquesta setmana, que és la darrera pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, El Bar, que
El Bar.
Escoltem uns segons del tràiler, mira.
¿De dónde tiro ese?
¿El del pan con
tomate? Tomar por culo todo el mundo. Llamando, pero no me da señal.
No hay cobertura.
Espérate, es el tejado.
Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Et fa ganes aquesta d'Àlex de la Iglesia o què?
Doncs jo sempre tinc ganes d'Àlex de la Iglesia i... Mira, de l'Església, dit. L'Àlex de la Iglesia. I l'Àlex de la Iglesia, que a més el conec des de l'època il·lustre del Festival de Sitges, des de les seves primeres pel·lícules, i del Dia de la Bèstia.
Oh, gran pel·lícula.
Gran pel·lícula.
Ai, Àlex Angulo, fantàstic.
Sí, el record que a més van passar moltes estones i tinc molts bons records perquè penso que és un director que generacionalment tot el seu univers... des d'Acció Mutante seria la primera pel·lícula que jo, con Acció Mutante, sempre he tingut la baralla personal de que hagués pogut ser una gran, gran, gran pel·lícula, però per culpa d'un guió no rodó no acabava de ser el que és. Mira, sentant-nos en El Bar, Àlex de la Iglesia i Jorge Guerrica Echevarría,
ho has dit molt bé a la primera,
m'ha costat, però jo penso que és la primera vegada radiofònicament que ho dic correctament, que és un tàndem meravellós. Tenen sempre un gran problema. A mi m'encanta com plantegen les històries, però no m'agrada com les acaben de resoldre. Però sempre em fan ganes de veure-les i disfrutar-les, perquè el que expliquen, generacionalment, em toca. Ai. I aquesta pel·lícula, que malauradament pel tema del terrorisme sí, ens tocaria, doncs té molt bona pinta.
Té bona pinta. Sí, a mi em fa ganes aquesta també. Àlex de la Iglesia, és veritat que ha tingut alts i baixos per mi,
sí,
però...
Però arrisca.
Jo, mira, Balada triste de trompeta és una delícia.
És una delícia.
És una delícia de pel·lícula. I mira que és de les més estranyes que n'ha fet, si es pot dir.
Escolta, teniu a Reus en el Cirque du Soleil.
És veritat.
Que ho acabes de dir la pel·lícula que ens tocaria de prop.
És veritat,
perquè...
és veritat.
Jo he vingut avui de veure el circ, pel circ, i la veritat és que això sí mereix una pel·lícula.
És un bon set de rodatge, veus? No? Un circ.
Sí, hem començat parlant de cinema i al final hem anat fent una recomanació que toca.
Toca, sisplau. Sí, sí, aprofitin. Doncs escolta, Sarra, ho hem de deixar aquí, que em quedo sense temps.
Moltes gràcies. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, ha donat de si avui. Moltes gràcies, fins dijous que ve.
Bon cinema.
Rastreador.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
I en el més alt del podi, tu! Aconsegueix la glòria amb les ofertes imbatibles de MediaMarkt i emporta't televisors, smartphones, portàtils i molt més a uns preus que no tenen rival. Dóna't pressa, només fins al 29 de març. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Cinc minuts menys, de cinc minuts i arribarem al punt de la una. Abans de posar el punt final al programa i de parlar d'altres qüestions, hem de fer-nos ressò d'una notícia de darrera hora que acabem de conèixer. La Policia Nacional ha desarticulat a Tarragona una xarxa que traficava amb dones amb finalitats d'explotació sexual. Hi ha tres detinguts ara mateix a Tarragona. Durant la investigació, la policia va identificar un pis que utilitzaven com local per les trobades sexuals de tres noies de nacionalitat xinesa, un ciutadà de nacionalitat suïssa i un client de nacionalitat espanyola. Com els dèiem, hi ha tres detinguts. La Policia Nacional ha desarticulat aquesta xarxa i recorden la importància de denunciar la col·laboració ciutadana, tant des de sempre que hi hagi alguna sospita o de les pròpies víctimes. Hi ha un telèfon gratuït, 900 10 50 90, que atén les 24 hores, i també el correu electrònic trata@policia.es. Tots dos canals no deixen mai cap rastre. Vinga, i abans d'acabar, que ens queda molt poc temps, Ruth, estem escoltant Burning, no?
Sí, sí, Burning.
Burning, Burning.
Sí, sí, el pronuncien així, ells, vaja, i és el seu tema, crec que és la que hace aquí una xica...
Com tu en un sitio com
pues
este.
Pues sí, yo sé lo que haré el sábado. Ah,
què faràs tu? Ara t'anava a dir, i abans del sábado, perquè tens una cita amb el festival Toni Urbano, sí. Demà tindrem els Burning aquí al programa, no?
Sí, així és, el seu líder, el Johnny Cifuentes, que és una llegenda, més de 40 anys als escenaris... amb el rock, una banda mítica del rock espanyol.
Dona'm dos dades clau d'aquest festival Toni Urbano. On i quan?
On? A Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça. Quan? El dissabte, a partir de les 7 de la tarda. Més de 5 hores de música, de rock. Sí, per homenatjar el fill predilecte de Tarragona, que és Toni Urbano.
Doncs si volen anar a un dels nostres oients, aquestes 5 hores de música a la Tarraco Arena... Ho hem de fer? Pues, molt fàcil, no? La veritat,
sí, com
massa
sempre,
fàcil i
vaja,
tot. Però
bones.
Tenim una entrada doble que està sobrevolant aquí l'estudi de Cope Tarragona, així que si volen anar a aquest festival d'aquest tribut sí, a Toni sí. Urbano, 977-32-60-50, 977-32-60-50, el més ràpid o ràpida, se'n va cap allà, no?
Que
per gentilesa
sí,
de Cope Tarragona.
Clar que sí. Aquells amants del rock, aquells que tenen un rocker dintre, doncs que truquin.
Doncs vinga, demà més. Gràcies, Ruth.
Fins demà.
Nosaltres posem el punt i final. L'equip darrere en Cope a Tarragona torna demà puntualment a les 12:20. Gràcies per ser un dia més.